Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs amb la bona notícia d'aquest divendres que tenim aquí davant, a molt poques hores, al cap de setmana, us donem la benvinguda en aquestes converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona. Cada divendres a aquesta hora, una trobada amb els nostres amics, els veterinaris, els animals. Evidentment, quan arriba el divendres, un comença a pensar en el temps lliure i estem en una situació com més ben predisposats a passar-ho bé. I per això parlar dels animals no ens sembla que es cau més per un dia com el d'avui, veritat? Bé, sense més preàmbuls, anem a començar donant-vos els millors desitjos per al dia d'avui, per al cap de setmana, i anem a saludar la nostra convidada. Anem a saludar a Roser Feliu, de Lladruc. Roser, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Gràcies, Roser, per ser aquí amb nosaltres. Una ja veterana del nostre programa, ja vas estar aquí fa una temporada amb nosaltres, i en aquesta temporada sospitem que no serà ni la primera, ni, o sigui, la primera sí que ho és, però que no serà la darrera vegada que ens acompanyis. Espero i desitjo, perquè anem a recordar... Roser, com et presento? Com, jo no sé si estàs en un entrevist entre educadora, psicòloga de gossos, ho dic bé?
Sí, més aviat educadora canina. El terme de psicòloga de gossos una mica abstracte, potser, llavors millor
encara,
educadora canina.
Encara no hi hem arribat, això, eh?
Encara no.
Educadora canina, molt bé. Anem a recordar on us trobeu ubicats, Lladruc.
Sí, nosaltres som lladruc.com, que és un servei d'ensinistrament de gossos i educació canina, i estem ubicats a Peralada, a l'Alt Empordà.
A Peralada, a l'Alt Empordà. Que bé, que maco, Peralada. I que fantàstiques les instal·lacions de Lladruc, eh? Esteu en un entorn superprivilegiat, eh? Parla'ns del que feu a Lladruc, Roser.
Sí, Lladruc és un servei d'educació canina, llavors fem des d'educació de cadells, a classes de cadells, classes en grup per cadells, i doncs fins passant per gossos detectors. Tenim gossos detectors de drogues, gossos detectors explosius, i també ens dediquem a problemes de comportament. O sigui, si algun gos d'alguna família té algun problema de comportament, d'agressivitats, de pors, de conducta destructiva, problemes de conducta higiènica, doncs l'ajudem a que pugui millorar aquest comportament, a que tot pugui anar millor.
Jo dic que la gent com vosaltres, la gent de Lladruc, els educadors, els bons professionals que treballeu amb aquesta tasca tan important, ho feu tan bé i ho feu tan fàcil que a vegades sembla que feu màgia, no? Perquè quan a vegades hi ha, per exemple, problemes de comportament i a vegades canviant quatre coses bàsiques, teniu uns resultats magnífics, no, Roser?
Sí, moltes vegades simplement canviar alguns costums que tenim o canviar potser algunes maneres de fer, és de vegades simplement canviar quatre pautes i llavors el gos doncs canvia com un mitjó i la família també. Llavors de vegades simplement és saber fer les coses d'alguna manera. Vull dir, màgia tampoc en fem, és molt de treball, molta feina, molta constància i sobretot molta i molta paciència, però realment doncs això, amb quatre pautes que donem moltes vegades els problemes es solucionen i llavors sí que realment sembla que fem màgia.
Amb aquests problemes de comportament es veu de seguida on està el problema o a vegades cal ser-hi molt a sobre o hi ha moltes pautes que es repeteixen i que són incorrectes?
Clar, moltes vegades hem de realment rascar una mica a veure quin és l'origen o la causa del problema. Pot ser des d'una causa purament mèdica, per exemple, doncs, un problema de salut, un problema orgànic, com pot ser, m'ho invento, doncs, hidrocefàlia, un problema de tiroides, etc. O pot ser que realment hi hagi doncs, més d'un condicionant que hagi fet que aquest gos actuï d'aquesta manera. Llavors, a vegades hem de fer una mica com d'investigadors, de descobrir exactament per què el gos reacciona així, quin és l'origen del problema, quina és la causa, i llavors a partir d'aquí doncs, fer un pronòstic i valorar-ho, i durant les pautes ho podem millorar aquest comportament que ens preocupa.
Molt bé, amb la Roser tenim tentacions de parlar de moltes coses perquè totes les coses que fan i aquests gossos especialistes que tenen en detecció d'explosius, en fi, drogues, coses d'aquestes, això sembla que és un tema més que apassionant. Però ens hem compromès amb ella que parlaríem d'un tema que es cau molt en aquests dies, que és la situació del retorn a la rutina, el retorn a la tasca del cada dia, el retorn a les escoles, el retorn a la feina, el retorn de que passa l'estiu, arriba la tardor... Bé, una època de canvis, no, Roser? I uns canvis que també arriben als peluts, que arriben també als gossos, com no?
Exacte, normalment cada setembre ens trobem més o menys el mateix, que és que molts gossos que han passat doncs, l'estiu amb les seves famílies, de cop doncs, torna altre cop a començar la rutina, torna als horaris escolars, torna als horaris de feina, i llavors molts gossos tenen problemes una mica d'ansietat després d'aquest període de vacances. Això és normalment el que passa cada any, o sigui, típicament al setembre ens trobem aquests problemes. Ara, específicament, a més, ens hem sumat doncs, al context actual del coronavirus. Llavors, si durant el setembre normalment era un mes que era complicat, perquè durant tot el mes d'agost era quan hi havia vacances, hem de sumar que aquest any no només és l'agost. O sigui, portem des del març, que potser més i menys, tots els gossos han tingut una situació bastant més anormal que altres anys. Llavors, això pot ser ara que el tornar a la rutina dificulti una mica les coses.
Molt bé, els gossos són, són fàcils en època de canvis o tenen comportament complicat o s'han de fer les coses a poc a poc? Com són els animals? O depèn de cada cas?
Sí, els gossos, evidentment, depèn de cada cas, de cada individu, de cada exemplar, però, evidentment, els gossos tenen molt bona adaptació al canvi. O sigui, de vegades és genial veure com es poden adaptar a situacions noves. Per exemple, gossos que han estat adaptats a una gossera, com s'adapten de bé i ràpidament a una família nova, gossos que pateixen un canvi de casa, també aquesta adaptació. Però, clar, evidentment, hem de fer les coses ben fetes. Hem d'ajudar, hem de fer unes pautes, sobretot hem de ser molt prudents i actuar molt de seny. Llavors, si realment la nostra actuació és bona i tenim ajuda i podem fer-ho bé, l'adaptació és molt, molt ràpida. Ja us dic, com us dic, l'adaptació dels gossos és genial, és absolutament fascinant.
I com que diuen que val més prevenir que curar, anem a esbrinar quins són els tipus de problemes que poden sorgir en èpoques de canvis.
Sí, sobretot estem trobant des de Lladruc molts gossos amb problemes d'ansietat per separació, que són problemes quan el gos no pot estar amb el propietari o bé no hi pot accedir. Per exemple, doncs, si el propietari està en una altra habitació no pot estar amb ell, o si el propietari marxa de treballar, per exemple. Llavors, aquests gossos tenen molts problemes d'ansietat, tenen conducta destructiva, és a dir, pot ser que mosseguin doncs, parets, sofàs, rasquin les portes, o bé també problemes amb el conducte higiènic, que facin pipí, facin caca, no els ho toca, i fins i tot també doncs, diarrea, vòmits, problemes de treure baves, inclús també comportaments compulsius, com donar voltes, perseguir mosques. Llavors, un dels problemes que ens estem trobant més ara aquest setembre, des que hem començat, total portant 5 dies, és això, els temes d'ansietat per separació, que hi ha molts gossos que estan passant malament.
Sí, en aquestes èpoques que tots tornem a la feina i que potser hem estat moltes hores durant les vacances amb el nostre gos i ens hem pogut dedicar doncs, full time tot el dia, tota l'estona, però ara, desafortunadament per al gos i també per la persona, doncs toca reprendre doncs, algun tipus de deures i obligacions, no? Els nens tornen a escola i tot això. Hi ha gossos que realment arriben a avorrir-se en aquestes llargues esperes de que torni la família a casa?
Sí, és molt típic. Llavors, sobretot gossos que estan moltes hores fora de casa, si no tenen prou estímuls, llavors en molts casos és pur avorriment. Llavors, en aquests casos el que recomanem és fer que l'entorn, diguem que sigui molt ric, o sigui, que estigui molt ple d'estímuls, que tingui moltes joguines, que tingui objectes que podem estagar doncs, a nivell positiu, que pugui escarrar una mica l'atenció fent servir la mossegada, que pugui tenir jocs. Llavors, realment sí que hi ha molts gossos que s'avorreixen. Pensem que a ningú li agradaria estar 8 hores tancat en una habitació, a nosaltres no ens agradaria, doncs llavors el gos també passa el mateix. Clar. I a cada estari, doncs llavors hem de fer-li l'entorn el més agradable possible i llavors tenir en compte doncs, certes pautes. També a l'hora de llavors doncs, donar-li prou estimulació física, prou estimulació mental, adequar també l'alimentació, fer que faci exercici físic, sobretot és molt important. Llavors hi ha una sèrie de pautes que podem aplicar perquè realment doncs, aquestes hores que ha d'estar avorrit a casa no s'ho passi tan malament.
Molt bé, una de les coses que passen també amb el retorn a l'escola és que potser els horaris de passejos han canviat i el canvi dels horaris de passeig pot portar també algun altre inconvenient, no?
Sí, de fet ens vam trobar a l'inversa, ens vam trobar molts gossos que en ple mes d'abril o ple mes de març, que eren gossos que passejaven doncs, potser 3 vegades al dia, moltes famílies amb excusa de sortir doncs, traient el gos potser 8 vegades o 10 vegades al dia. Llavors al principi, als inicis del confinament, ens vam trobar justament al contrari, molts gossos que tenien problemes de desgotament físic per falta d'habituació a l'exercici físic, pobrets de tot l'exercici que li feien fer doncs, 5 membres de la família, quan normalment només el traia un i 3 vegades. Llavors ara estem tornant una mica a l'efecte contrari, ara com que tots tornem a la rutina, doncs les escoles, instituts, l'horari de feina normal, ara els gossos pot ser que trobin a faltar aquest nivell d'exercici al qual estaven habituats. Llavors seria convenient, a la mesura en què fos possible, que intentéssim mantenir aquestes rutines de passeig, o sigui, aquests mateixos passejos que fèiem, intentar doncs igualment seguir-los tal com fèiem durant el confinament o durant les vacances, a la mesura en què sigui possible.
Bé, un tema important és el tema que ja havies apuntat abans, el tema de jocs d'estimulació mental. Jo a l'inici ja feia la ironia de que, en certa forma, a Lladruc també sou una mica de psicòlegs de gossos, no? Perquè
exacte.
Parlem amb això amb jocs d'estimulació mental, no? Com s'estimula mentalment un gos?
Sí, sona divertit això perquè realment dius, home, estimula mentalment un gos, que aquest de fer, no? Aquest de fer puzzles. Doncs evidentment sí, hi ha puzzles també per gossos, hi ha llocs que doncs, podem treballar amb menjar, amb olors, etc., que podem treballar. Un dels llocs més fàcils de fer, que és a l'abast de tothom, són els jocs d'olfactes, és a dir, per exemple, doncs, agafar boletes de pinso o d'algun aliment que li agradi, que pot ser, doncs, per exemple, petits talls de pernil dolç o petits talls de formatge, i amagar-los per dintre casa. Llavors, d'aquesta manera, el gos ha de fer servir l'olfacte per anar-los buscant. Sí. Això els esgota moltíssim mentalment i també és una manera molt positiva de fer exercici físic. Sobretot en gossos, per exemple, que són grans o que tenen algun problema de salut, doncs és una bona manera d'estimular-los mentalment, però també físicament. Llavors, més a nivell comercial, hi ha un piló de joguines que qualsevol botiga d'animals us pot assessorar molt bé, que són jocs d'intel·ligència, o sigui, jocs per ensenyar a pensar el gos, jocs perquè aprengui a resoldre problemes, jocs perquè augmenti la seva capacitat cognitiva. Llavors, és important també que el gos tingui certes joguines. I també això, sobretot qualsevol edat, però especialment quan són cadells. Quan són cadells necessiten aquesta estimulació. Llavors, molt important que els cadells tinguin joguines. No ens oblidar que quan tenim un gos adult, o fins i tot un gos ja sènior, com pot ser un gos a partir de 8, 9, 10 anys, també li hem de donar joguines adaptades doncs, al seu nivell cognitiu.
Una altra cosa que no podem oblidar, també, Roser, és la sociabilització del gos. Potser també durant l'estiu ha tingut la sort de que ha pogut estar en un entorn socialment ampli, que ha pogut jugar amb altres gossos, o que ha pogut sortir, no sé, i ara torna a estar potser amb aquest enclaustrament, no? Això també és un tema que hem de compensar d'alguna forma, no?
Sí, exacte, també. De fet, nosaltres a Lladruc tot l'estiu hem estat oferint cursos de cadells, cursos de sociabilització per cadells, perquè ens hem trobat que al contrari, durant el confinament hi havia molts gossos que estaven tancats, no van poder se relacionar prou amb altres animals, i llavors vam muntar aquests cursos perquè realment doncs, poguessin socialitzar-se, poguessin aprendre, poguessin treballar la mossegada. Ara també potser l'agost hi ha hagut el contrari, no? Doncs l'agost també ha tingut vacances, ha tingut més temps lliure, i els gossos han sociabilitzat molt. Llavors, perquè no trobin a faltar aquest contacte amb els seus congèneres, seria important també això, doncs, oferir-los passejos de qualitat en els quals puguin tenir relació amb altres gossos. Vull dir, anar, per exemple, doncs, a pipicants, a parcs, quedar amb amics que tinguin gos, perquè igualment doncs, es puguin seguir sociabilitzant. Això és molt important pel seu desenvolupament físic i també, sobretot, mental, que el gos doncs, pugui tenir qualitat de vida de poder jugar amb altres animals.
Bé, tenim la sort de parlar amb una educadora com la Roser Feliu de Lladruc, que anem a parlar d'un tema essencial, el passeig. Quants passejos al dia i com ha de ser el passeig perquè sigui de qualitat?
Sí, hem d'adaptar el passeig a les característiques físiques i sobretot de salut del nostre gos. No és el mateix un cadell que està en precreixement, que potser l'haurem de limitar en els passejos, que un gos, per exemple, que sigui ja sènior, que és un gos molt gran, que llavors amb una mínima volta ja en farà prou. Llavors sempre és important consultar amb el nostre veterinari a veure si a nivell de salut quant d'exercici podem fer. Ens trobem molt que molts propietaris, sobretot que tenen cadells i gossos actius de races com, no sé, com pot ser un pastor belga malinois, un husky, gossos de cacera, etc., com que són gossos molt moguts, els fan fer molt d'exercici. Llavors això pot ser contraproduent pel seu creixement. Val la pena que els passejos siguin molt regulats, siguin exactament, doncs, exactament el que el gos necessita. Com a norma general, 3 passejos al dia està bé. Si en podem fer més, millor. Però al mínim 3 passejos al dia de mitja horeta a 3/4 d'hora seria el que seria òptim perquè el gos doncs, pugui desenvolupar-se, pugui estar bé, pugui estar tranquil i sobretot això, que llavors dintre de casa pugui tenir un espai de calma i tranquil·litat perquè ja ha fet el suficient exercici físic i mental a fora.
Imaginem que també el passeig és la millor recomanació per evitar problemes de conducta entre ells que es faci les necessitats on no toca, no?
Sí, exacte. Moltes vegades tenim els propietaris, des de l'Edruc rebem consultes, els propietaris que em diuen és que el meu gos fa pipí dins. Clar, llavors, una de les preguntes bàsiques que ens fem és i quantes vegades surt? Llavors diu, no, és que només surt una vegada al dia. Clar, nosaltres posem l'equivalent, que potser és una mica ja extrem, de dir, home, si tu només tinguessis l'accés a un lavabo una vegada al dia, què faries? Diu, home, clar, esclar, llavors és la manera de fer reflexionar doncs, una mica els nostres clients. Llavors, l'ideal seria com més vegades podem sortir, millor. Com més vegades podem anar a l'exterior a fer pipí, etc., millor. I llavors també és molt important premiar l'animal quan ho fa fora. Ja, tot el que fem és cada vegada que el gos fa pipí fora, quan són cadellets sobretot, és molt bé pipí. I algun premi que sigui molt suculent, per exemple, un Frankfurt, o un tall de cansalada, o un tall de formatge. I llavors, si mica en mica anem fent això, al final el gos aprèn a fer pipí a l'ordre. O sigui, cada vegada que fa pipí, li dius, fes pipí, i el gos fa pipí. Llavors, això el dia que anem tard, el dia que plou, si anem de viatge, si hem d'entrar a algun lloc, és molt important això, que li podem dir pipí, i estem segur que el gos doncs, farà el viatge, entrarà al local, el que sigui, amb la bufeta ja buida.
Bé, aquí al programa tenim un correu electrònic, a girona@cope.es, on a vegades ens escriuen els oients, i ara ens has fet pensar en una pregunta d'un oient, que ens preguntava sobre un problema que tenia i que estàvem esperant que algun dia tinguéssim algun educador caní, i en aquest cas tenim en tu, amb el qual estàs en la situació perfecta com per preguntar-ho. Aquest oient es preguntava que tenia un problema, i és que quan arriba a casa el seu gos es posa tan content que se li escapa el pipí.
Sí, això és molt típic sobretot de cadellets, és a dir, sobretot si són molt petits, els esfínters, que és la musculatura, no està prou desenvolupada. Llavors, qualsevol estímul, sobretot vinculat a l'excitació, que arribi el propietari, que vegi un altre gos, que estigui molt excitat, que vegi una joguina que li agrada molt, llavors pot ser que pobret inconscientment doncs, se li escapi el pipí. Llavors, segurament serà això. Si el gos és jovenet, pot ser que sigui una etapa, a mesura que vagi sent més gran, que els esfínters facin més fort, se li acabarà. Tot i això, si fos un gos adult, o sobretot si és una femella operada, valdria la pena que anés al seu veterinari i descartar que no fos algun problema de salut, per exemple, algun problema en aquesta musculatura, el que fos. Però normalment és un comportament molt típic de cadellet i que amb el temps doncs, segur que es posa lloc.
Roser, recomana'ns algun joc per poder fer amb el nostre gos, algun d'aquests que es puguin fer així tranquil·lament amb una petita terrassa, amb un espai tampoc no massa gran i que pugui entretenir-nos a les persones i evidentment al gos.
Sí, el que he explicat abans és molt divertit el d'amagar premis per diferents llocs de la casa i llavors també el que podem utilitzar són els típics vasos aquests de plàstic dur, tipus els que donaven abans a les barraques de Girona, per exemple.
Sí.
Doncs aquests són voltats del revés i posar un premi a sota cada got. Llavors que el gos hagi d'anar olorant mica en mica cada un dels vasos i llavors fins que al final a reivindicar quin és el vas que fa olor perquè hi ha hagut el premi sota. Llavors és un joc molt divertit, sobretot amb nens que podem treballar, que és com el joc aquest dels trileros que feien abans amb els talls de pastanaga, doncs una mica amb això, amb els gots, posar-hi el pinso dins, o algun sobretot algun premi que li agrada molt, i que llavors el gos vagi buscant el premi. Un altre exercici també que és molt divertit i que molta gent no hi cau, són jocs d'olfacte també amb diferents tipus d'olors. Per exemple, doncs agafem espígol, agafem vainilla, agafem canyella i els amaguem en diferents llocs de la casa, diferents, que tingui el gos diferents olors. Llavors, cada vegada que ho trobi, el felicitem. Molt bé. I llavors, mica en mica, el gos aprendrà a buscar aquestes olors per dintre casa. Això és una manera molt bona de cansar-los mentalment, però també els cansem molt físicament, que la gent es pensa que és només un exercici d'estimulació mental, però realment, a nivell físic, la concentració, el fet d'olfatejar, tenir la mateixa freqüència de respiració, tot això, ajuda també que el gos estigui molt més tranquil i molt més calmat. I això es pot fer, bueno, en qualsevol cas, tothom té un pot de romaní, tothom té un pot d'orenga dintre casa. Clar. Llavors, és un joc molt fàcil que podem fer.
Molt bé. Bé, anem a preguntar per aquests supergossos que teniu vosaltres ensinistrats, perdó, educats a Lladruc i que doncs, ens sorprenen doncs, fent, per exemple, detecció d'explosius o detecció de drogues, per exemple. Roser, com s'aconsegueix que aquests animals puguin tenir la facultat de poder ajudar-nos a les persones amb aquestes tasques tan fantàstiques que fan?
Sí, nosaltres a Lladruc seleccionem gossos que tinguin passió per jugar, és a dir, el que ens interessa sobretot és que el gos estigui molt i molt i molt motivat per jugar, ja sigui amb una pilota, amb un mossegador, amb algun frisbee, el que sigui. Llavors, interessa que el gos és tota base de joc. El que fem realment un gos quan busca explosius o busca drogues, per ell el que fa realment és saber que aquella olor és el que llavors hi comportarà joc amb el seu guia, amb el seu handler, que en diguem. Llavors, des de petits treballem molt bé amb el joc. O sigui, el que fem és els amagar una pilota amb la substància i llavors, mica en mica, que el gos vagi relacionant que aquella olor és llavors el que li portarà el premi de jugar. I és tota base de joc. També m'agradaria recalcar, també aprofito ara que estic a la ràdio, que també m'agradaria recalcar que molta gent es pensa que els gossos de drogues van drogats, és a dir, que es pensen que els gossos de drogues busquen perquè tenen aquesta necessitat patològica d'aconseguir la droga. Això és totalment mentida, és a dir, els gossos juguen, disfruten, se passen molt i molt bé amb el seu guia i per ells és purament això, és un joc. Un gos que estigués drogat, diria, no podria ni de lluny ser aquesta tasca.
A més, duraria dos dies, amb la qual cosa tampoc no aniríem enlloc.
Tampoc no seria una bona tècnica, no, exactament. No, no. I els gossos explosius encara menys, llavors.
Exacte.
Sí. És tota base de joc.
Molt bé, molt bé, molt bé. Sempre és important tenir en compte la figura de l'educador caní. Per exemple, jo crec, Roser, que una bona idea, abans de, per exemple, de fer una adopció o abans de fer la compra d'un gos, doncs potser seria preguntar i tenir present també l'opinió vostra, no?, la dels professionals.
Sí, nosaltres a Lladruc el que fem són classes de preadopció o precompra de l'animal. Llavors, en aquests casos, ens reunim amb la família i expliquem, doncs, fem preguntes bàsiques del tipus, quant de temps tens disponible? Quantes hores treballes? Tens una vida més aviat activa o més aviat sedentària? Què esperes d'un gos? Què t'agradaria? Has tingut gossos abans? Doncs amb una sèrie de qüestionaris ajudem a triar el que seria el gos perfecte de la persona, tant si el vol adoptar d'una protectora com si el vol comprar amb un criador, doncs ajudar-li a escollir la raça que més s'adequa a les seves característiques. Llavors això evita molts disgustos, evita molts inconvenients i realment és la manera de començar ja amb un bon peu en aquesta relació. Que pensem que un gos no és una joguina que els poden deixar abandonada a qualsevol racó. Un gos és una responsabilitat que com a mínim ens donarà 10, 12 o 14 anys de la nostra vida. Llavors val la pena fer les coses molt bé des de l'inici. I per això nosaltres com a professionals intentem assessorar i ajudar-los perquè tot sigui el més senzill possible.
Clar que sí, si anem a augmentar en definitiva la família, que és el que passa quan un posa un gos a casa, doncs que la família sigui la convenient per al gos i que el gos sigui convenient per la família, no? Que hi hagi, en aquest sentit, el màxim de possibilitats de que la cosa surti el millor possible, que sortirà bé i, a més, serà molt gratificant per tots, no?
I tant, sí. També moltes vegades hem de tenir en compte que la gent se deixa endur per les modes. Per exemple, hi ha una raça de gos que es diu Brac de Weimar o Weimaraner, que és un gos que és absolutament preciós. O sigui, té un pèl gris, té uns ulls verds boníssims. Llavors, molta gent s'enamora d'aquest gos per aspecte físic. Llavors, el problema és que és un gos que és molt actiu, és un gos que fa molt d'exercici, i si, per exemple, aquest gos l'agafa una senyora que és jubilada, que té 70 anys i viu en un pis, doncs segurament la cosa no anirà tan bé com haguessin pogut doncs, si fos, per exemple, un gos molt més tranquil, més calmat.
Clar.
Llavors, per això val la pena fer una bona elecció segons les característiques de les persones i ser honestos, és a dir, si és una persona que m'agrada molt estar al sofà i mirar tot el dia a la tele, no perquè tingui un gos llavors em motivaré a anar a córrer cada dia 30 quilòmetres, llavors hem de ser conscients també i ser sincers de que el gos no ens farà canviar, sinó que nosaltres ens adaptar, el gos s'haurà d'adaptar a la nostra manera de fer, llavors ser realistes amb això i l'ajuda d'un professional sempre facilita les coses.
Clar, clar, clar. Parlem també d'aquests gossos que poden ajudar en algunes patologies de salut de les persones.
Exacte, sí, hi ha gossos que, bé, hi ha diferents gossos d'assistència, per exemple, doncs que ajuden amb gent que va amb cadira de rodes, que va amb crosses, i també tothom suposo que coneix el gos pigall, que és el gos que ajuda les persones invidents, però també hi ha altres tipus de gossos, per exemple, els gossos que en diguem d'alerta, d'avís als sorolls, que són per persones sordes. I llavors aquest món és absolutament ampli, és a dir, cada vegada es descobreixen noves funcions i noves utilitats que poden tenir els gossos a la nostra vida. Per això doncs, un gos no es pot dir que es pot fer gairebé qualsevol cosa. Afortunadament tenim gossos que busquen des de trufes, explosius, o gossos, per exemple, que fan teràpia doncs, a escoles d'educació especial o fins i tot a residències d'avis.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
No tenim temps per més, només per acomiadar-nos de Roser Feliu de Lladruc. Gràcies, Roser, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort i ganes de veure-us per Lladruc. Fins aviat.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Tornem d'aquí 7 dies. Els ha parlat Lluís Arter. Fins la propera. Adéu-siau. Sí.